No, que tenen ara, que hi ha moltes queixes.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'atleta Mariano García es va proclamar el passat cap de setmana campió del món de 1.500 metres en el Mundial de Pista Coberta de Torun, a Polònia. Tant de bo més espanyols puguin aconseguir aquestes gestes, digué. Ell ho va celebrar bevent-se una xocolata calenta abans d'anar al llit i en el seu poble, un poble de Múrcia, ho celebraren amb molta, molta festa. De gestes esportives n'hi ha moltes, avui en contarem algunes, però també hi ha petites gestes diàries. O no ho és trobar un pis que poder pagar o arribar a final de mes sense passar pena. Avui això és tan èpic com conquerir Mallorca en el segle XIII. I així començam amb aquesta música èpica de Seahawk, l'Halcón del Mar, una pel·lícula de l'any 1940 protagonitzada per Errol Flynn, una història de capa i espasa, de gestes heroiques. De fet, bastava veure el tràiler de l'època per intuir que hi hauria un heroi imbatible. Unfurling the glorious saga of the boldest buccaneer the world has ever known, Warner Brothers bring you the flaming story of the Seahawk, a galley slave who became the chieftain of the most dangerous band of men ever to fight under the flag of the skull and crossbones. Riding the danger-swept waters of the Spanish... M'hagués encantat conèixer el locutor d'aquests tràilers nord-americans. La història marina més gran de tots els temps, deia, resava el tràiler de la Warner Bros. Un corsari anglès se les veia amb l'armada invencible de Felip II i s'enamorava perdudament de Doña Maria, que, com podeu imaginar, li acabava corresponent. El cinema ha contat grans gestes i hi ha gestes cinematogràfiques que avui dia encara no s'han superat, com la que va aconseguir Allò que el vent s'endugué, estrenada l'any 1939 i que continua sent, en diferència, la pel·lícula més taquillera de la història, si l'ajustam als valors actuals, amb una recaptació equivalent a més de 4.300 milions d'euros.
Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Gabriel Ensenyat, doctor en Història Medieval, professor a la Universitat de les Illes Balears. Com estàs? Benvingut.
Gràcies, encantat.
Avui hem triat la paraula gesta, que és tant una acció memorable com una narració de fets memorables. De gestes n'hi ha moltes i avui ho veurem, però, sobretot, és una paraula com molt històrica, que té un pes molt històric. Quines gestes històriques destacaries a Balears si n'haguessis de triar dues o tres?
Mira, quan la paraula, així com ara has definit el concepte de gesta, que fa referència a un fet memorable, i memorable vol dir digne de ser recordat, moltes vegades en sentit positiu, però no necessàriament.
Ja, sí.
Exacte. Mira, jo triaré una mica un de cada, és a dir, un en sentit més erudit, per dir-ho així, que en aquest cas seria la conquesta de 1229, només per un motiu. En aquest cas ni memorable ni no memorable, sinó perquè la societat mallorquina que ha perdurat fins avui s'hereva d'aquesta circumstància. Sí. Un altre de caràcter més popular serien les lluites o la defensa de Silla contra la pirateria i el corsarisme dels segles, bàsicament, 16 i 17, que ha donat lloc en aquestes festes que diferents pobles celebren i altres que ho celebraven antigament.
Mare de Déu dels Àngels! Assistiu-vos! Un encens! Alçau-vos! Jubilates! Són aquí!
Navegant per internet he trobat una gesta. La gesta triomfalia per pisanos facta, sobre les gestes triomfals fetes pels pisans, la presa de Jerusalem i ciutat de Mallorca, altres ciutats, i també del triomf contra els genovesos. Això mos du a una gesta de l'època medieval, 100 anys abans de la conquesta de Mallorca per Jaume I, que és aquesta croada pisano-catalana contra Medina Mallorca. El situam, aquest fet històric?
Sí, a més, aquesta és coneguda amb el nom de gesta, precisament perquè és el títol, com has dit, de l'obra que més ens parla. Per situar-nos històricament, som a la Mallorca musulmana, 100 anys abans de la conquesta, com has comentat, i aleshores la República de Pisa i el Comtat de Barcelona, segons el text de la gesta, que ens ho explica, varen dur a terme una campanya plegats, conjunta, per dur a terme un atac contra les illes. I, efectivament, varen saquejar Mallorca i Eivissa. Mallorca em va quedar al marge. I va tenir lloc... el preparatiu començava l'any 1113, el 1114 ja se posaren a la mà, i fins al 1115, durant una sèrie de mesos, jugueren a terme aquest saqueig. No va ser una expedició de conquesta, com se d'en Jaume I 100 anys després, sinó que l'objectiu bàsicament era aquest, és a dir, castigar les illes a causa de la pirateria que exercien contra les naus cristianes que passaven per de vora. I, efectivament, una vegada que havien aconseguit l'objectiu, se'n tornaren, pisans i catalans, cada una que seva. També sembla que perquè en aquell moment els almoràvits, és a dir, una branca del món nord-africà que havia ocupat la península, preparaven una, ara diríem, reconquesta, però en sentit al revés, des que estàvem acostumats a sentir de les illes. I per això se n'anaren. De fet, a Pisa, encara a la catedral i a algun lloc se conserven algunes, com a relíquies, algunes coses que varen dur de Mallorca.
I tenim aquesta gesta triomfàlia, que és una crònica escrita. Que sí. Se sap d'aquest document?
Sí, sabem que ho va escriure un canonge pisà que va participar directament en els fets, és a dir, el manco que era. Bé, l'obra està escrita, a més, en vers i el llatí. Un llatí, a més, però molt depurat, perquè el llatí de l'època, allò que anomenem llatí medieval, s'anomena també macarrònic, és a dir, és un llatí molt deturpat, molt influït per les llengües de cada lloc, de romànic. Aquest no, tracta d'imitar, i realment ho imita, el llatí clàssic, i amb hexàmetres. I quan m'he dit, és molt detallat, explica amb molt de detalls no només els fets en si, sinó coses tan concretes com, per exemple, quan parla de la Riera, que ja travessava la ciutat, te diu que tenia 7 ponts i dona el nom àrab de cada pont. A més, vull dir que ja no pot ser de vegades més detallat. A més, el nom àrab escrit molt correctament. O sigui, sabeu que aquest autor, si no sabia àrab, se va informar amb algú que en sabés per escriure bé el topònim. I, en definitiva, dona això. Una versió. Després en tenim algunes més en llatí, en aquest cas, també, però ja de caràcter més cronístic, però són molt més breus. Són... El llibre és una obra molt, bueno, bastant extensa, molt extensa.
Val, que podríem dir que és com un cantar de gesta, el que hem estudiat sí. A escola, no?
Sí, 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 té aquesta forma. Sí. El que passa que procura tenir un caràcter totalment històric. Això sí, hi ha coses que us han de matisar una mica. Per exemple, com que l'autor era pisà, dona una preponderància absoluta a Pisa. I gairebé el paper de Catalunya... Que, per cert, ara que dic Catalunya, és la primera vegada en aquest llibre que el nom de Catalunya i el gentilici català apareixen escrits.
Ah, que
bo. Sí, sí, fins a cap moment no hi ha cap document anterior on apareguin. I bé, allò que ho havia dit, que dona una presència, una preponderància absoluta a Pisa, fins i tot al·legant motius increïbles. Vau presentar la intervenció de Catalunya com d'una manera accidental. Per explicar-ho, diu que les naus pisanes se varen fer a mà, per venir a Mallorca, però hi va haver una tempesta, se varen com a perdre, i per accident recabaren per davant les costes de Catalunya, i que el compte de Barcelona, quan hi varen de Saus, va dir, ah, bé, doncs jo també m'hi apuntaré. Perquè així com que hi augment, però és la versió que dona. I realment no, va ser una empresa ben preparada per tots dos.
Clar, d'aquestes cròniques deveu aprendre molt, sobretot els investigadors, però fins a quin punt són fidels els fets que ocorregueren? Ara mos poses un exemple, no?
Sí, això és allò que ha de fer un historiador, sempre tant si són cròniques com si són simples documents d'arxiu. Moltes vegades, darrere qualsevol text, i una crònica encara més, hi ha una ideologia, hi ha uns interessos, i això fa que moltes vegades han de reinterpretar segons quin fet, us han d'emmarcar, això quan de vegades no trobem notícies absolutament falses. Jo, per exemple, ara per pensar en una obra molt emblemàtica de l'àmbit castellà, el Cantar de Mio Cid, que és un dels grans poemes èpics, per banda de la poesia èpica medieval, però en un sentit històric, bé, moltes coses que diu simplement són inventades, no són correctes. Yeah. Són fruit d'allò que és una obra també literària, sí. I una obra literària és un tou i està permès també inventar-se coses.
I deies que aquesta gesta triomfàlia l'havia escrit un canonge pisà i hi havia cronistes oficials encarregats de deixar per escrit aquestes gestes polítiques i militars, o depenia de qui se sumava a l'expedició.
Era habitual que monarques o grans senyors feudals tinguessin alguna persona que consignés aquells fets que eren remarcables. Fins i tot, en el cas de l'àmbit cultural català, es dona una circumstància insòlita a la resta d'Europa, de l'Europa medieval, i és que hi ha dos reis, Jaume I i Pere el Cerimoniós, que se presenten ells mateixos com autors d'una crònica. Això no hi ha cap altre monarca europeu a l'edat mitjana que ell s'hi presenti. Yeah. Hi ha molts monarques que impulsen cròniques, per exemple... el fort del savi, el gènere d'en Jaume I, perquè tot quedi en família, va impulsar cròniques i tot això. Però només ell i Pere el Cerimoniós, Jaume I i Pere el Cerimoniós, se presenten ells com a autor de la crònica. I aquí la pregunta sempre va ser realment la van escriure?
Ja.
No mos han d'imaginar un rei medieval allà assegut, darrere una taula escriptària, escrivint amb una ploma i un tinter, un bòbil gran. Però allò que vàrem fer, bàsicament, va ser redactar-la, comentar els fets, i després uns escrivans professionals de la corte i donaren forma escrita. I això és autoria, és a dir, és autoria. No és dels que escriu allò que ho relaten, és dels que ho diu.
Ja, ja, bé, això està polèmic en el segle XX i XXI, eh?
Sí, 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 avui dia ja ho tenim clar. Exacte, fins ben entrat al segle XX hi havia això, un debat de si havien intervengut molt, poc o gens.
Exacte,
Però fins i tot llavors han sortit documents, ara que me'n recordo, n'hi ha un d'en Pere Cerimoniós, que ho escriu a un dels redactors materials de la crònica, i avui diu, quan, literalment, quan parlis de tal episodi, no recordo quin, o bé, quan t'hagis de tractar tal episodi, no em parlis, perquè ho vull escriure directament jo.
Mira.
Sí, se vol que el rei tenia un interès especial que allò sortís així com volia, i la manera millor era que ho escrigués ell.
Clar, i tant, i tant. Ai, que interessant, sempre xerrar amb en Gabriel, ensenyat doctor en Història Medieval a l'Universitat de les Illes Balears. Avui la paraula gesta, mos ha duit a recordar aquesta gesta històrica del segle XII a la Medina Mallorca musulmana, però bé, i tot el que hi ha en el voltant d'aquestes cròniques de gestes. Moltíssimes gràcies, Biel, com sempre.
Encantat, i fins a una pròxima ocasió.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Els moments més emocionants, sense cap dubte, són les arribades.
Només pensar en el que pot ser l'arribada, ja me deixa feliç.
Allí posarem el carro, Francisco, que ho fa de ser l'aula.
Bueno, ya le pueden cambiar el nombre al cabo este.
I una de les més importants va ser quan va arribar a Eivissa, que havia fet d'Eni a Eivissa. Aquell moment va ser espectacular, perquè era la tercera vegada que ho intentava, va fer 101 quilòmetres, va estar 36 hores dins aigua, mos va passar, passen moltes coses durant tantes hores.
Això ella va aixecar el cap i va dir por mis cojones que aquesta l'acabaré. I en aquell moment tot l'equip va quedar escara amb emoció. Van quedar aturats i van dir és igual, deixeu-la fer, que faci el que faci l'acabaré. I efectivament.
La nedadora Tita Llorenç.
La Ciutadella, Tita Llorenç.
Tita Llorenç.
Tita Llorenç. Després de tres intents, Tita Llorenç ha aconseguit enllaçar la península amb Eivissa.
Aquesta travessia i totes dones lluitadores que lluiten per els seus somnis i que no donen per vençudes.
Molt bé, moltes gràcies, Tita.
A vosaltres.
Tita Llorenç, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Molt
sí,
bé.
De molt subidon, encara.
Sí, no? Perquè nosaltres avui hem triat la paraula gesta com a fil conductor d'aquest programa i llegíem fa tot just un mes, un titular des Diari Menorca que diu Tita Llorenç, tras última gesta, cometes fui con mucho miedo. Tras unir el canal Beagle de Argentina hasta Chile en 2 horas 43 minutos, admite que temió por la hipotermia o verse con orcas, aparento que no sufro, cometes, però no és així. Tita Llorenç, mare meva, tu encadenes una gesta darrere una altra.
Sí, la veritat que sí. I, bueno, mira, mentre ho pugui fer, bueno, són gestes polides perquè es de prepares. Sí. Durant la preparació disfrutes molt. Bueno, vam, entre cometes, perquè sí. hi ha dies que no tant.
Sí, sí.
Però, bueno, intentes disfrutar-ho. Mm. I, clar, després els moments que es previs a la travessia, amb aquestes pors, sí. Qui quan poses els peus dins l'aigua ja se te lleven.
Sí.
I, bueno, no sé... De moment ho disfruto molt.
Molt bé. Riu tant tu dels nòrdics que venen a nedar a les illes el mes de febrer o de març, perquè na Tita se va ficar a dins aquest canal Beagle entre Argentina i Xile a 8 graus de temperatura i sense neoprè, que és com sols fer, no?
Exacte, sí, i aquí jo... Ben, jo dic que sempre dic que som molt modesta en el que faig, vale? No m'agrada dir coses que no faig o no vull fer més gros de lo que és, vull dir... Però sí que dic que el que he fet té molt de mèrit, perquè, sí. Clar, vinguent del Mediterrani, entrenar una cosa com aquestes no és fàcil,
sí.
Perquè aquí la temperatura de l'aigua ara dissabte mateix hi vaig anar, i estigui a 15 graus, ah, vull dir que no... Sí, sí. 14, 15, últimament no baixa. Vull dir que la temperatura es manté en aquests graus. Antes estava que baixava més i ara no baixa tant. I clar, sí. I no és fàcil preparar una cosa d'aquestes, no.
No ho has dit. Veiem les fotografies que la gent va tota abrigada amb els gorros de llana, les jaquetes, les botes, i na Tita que surt de l'aigua amb el banyador, la tovioleta, el gorro i les ueres, mare meva. Jo no sé si ets conscient quan arribes i quan surts de l'aigua de tot el que has fet, des moment. Ets conscient o estàs un poquet en estat de xoc?
Sí, no, estic en estat de xoc. Jo començo a prendre consciència ja quan t'ha passat un dia o després penso, allà va, com ho he fet? 3 dies després d'haver fet el canal vaig anar... Perquè, clar, jo després necessit nedar per amullar un poquet.
Sí.
I vaig anar a nedar allà mateix, en el canal Beagle, perquè hi vam fer una setmana. I quan vaig fer 24 minuts i vaig sortir de l'aigua i no me podia posar les xancles perquè tenia els peus com a blocs d'hormigón, vaig pensar, he fet 2 hores i mig dins l'aigua, com pot ser? Vull dir que som més conscient després que el dia que ho faig.
Ja. I com escoeixes els llocs? Perquè n'has fet de molt potents i de molt intensos. Recordem la darrera vegada que vàrem xerrar en aquest programa que havies de nedar o que vas de nedar a Titicaca, entre Bolívia i Perú. Com tries aquests llocs?
Doncs pues mira, m'agrada molt fer coses que no es fan. Perquè encara que qui sembli que no, hi ha molta afició a les aigües obertes darrerament, i es fan moltes travessies.
Sí.
Però jo, per exemple, per posar-te un exemple, el Canal de la Manxa, vale?
Sí.
És una travessia icònica, però jo és una travessia que no me crida.
Ja.
Per què? Perquè la fa molta gent el cap de l'any.
Ja.
I me sembla que una cosa que es fa tantes vegades, pues, no arriba que... Però jo perdes valor. I jo m'agrada fer coses diferents. Aquesta travessia ja feia, antes de la pandèmia, ja l'havia mirada per fer. Però, bueno, no es va donar el cas, no trobava la gent que me pogués acompanyar, i allò que ho deixes, i cerques altra cosa. I, bueno, i ara aquesta vegada dic, ara m'hi tenc que posar en sèrio. I a partir de que vaig saber que ho podia entrenar, perquè vaig demanar permís en el club de tennis per anar a entrenar a la piscina, que com està sense climatitzar, és més freda que la mà, vaig dir, bueno, si té un puesto per anar a entrenar, sí que ho puc preparar en condicions. I bueno, va ser quan ho vaig. Però ja et dic, m'agrada cercar cosetes que ha fet poca gent.
Ja, no, i està clar que això ho ha fet poca gent. No sé si coneixies algú que ho hagués fet abans que tu, per exemple, aquest canal Beagle.
Sí, coneixia Navarra Hernández, que és una nedadora xilena, i vaig estar en contacte amb ella, perquè realment s'ha fet aquesta distància, s'ha fet 3 vegades,
sí.
Vull dir, la tercera, i casualitat, 3 dones.
Ja.
Vull dir, la primera va ser... una nord-americana, després veuen a Barbara Hernández, que és d'allà mateix. Clar, elles dues estan acostumades a aquest tipus d'aigua, però jo no. I bueno, vull dir que...
Ja, i a més estàs a molta alçada, no només aigües fredes, sinó també a molta alçada, no?
Bueno, aquí no.
Aquí no.
Aquí estàvem a nivell de la mà.
A nivell de la mà,
va. Sí, aquest canal el travessa, vull dir, és un canal que hi entra aigua de l'Atlàntic i aigua del Pacífic.
Val.
I és un canal de, vull dir, que està baix de tot. Mm. Va arribar a Port Williams, que és la ciutat més austral, després ja ve l'Antàrtida.
Sí,
però aquest canal sí que està a nivell de la mà. Mm-hmm. Des de l'any passat, no.
Val, exacte.
Que estava a 4.000 metres d'altitud.
Exacte, sí, sí, sí. És a dir, aquí tenim un altre obstacle a afegir,
sí,
però que na Tita Llorenç la supera. Clar, la paraula gesta, si jo a tu t'he dit quina de les teves gestes t'ha costat més, dus més gravada en el cor, no sé si pots escollir, Tita.
Ho té molt difícil, eh? Però bueno, jo sempre dic que del que estic més orgullosa, i això ho diré fins que me mori, és de fer les illes.
Ja.
D'unir les illes.
Sí.
I després se Eivissa en la península o al revés.
Uh-huh.
Això és del que més orgullós estic.
Sí.
I
sí,
encara quan són dalt l'avion, a vegades...
Ho mires i dius, jo ho he travessat, això.
Jo ho he travessat tot nedant.
Això ha d'impressionar, perquè són uns 100 quilòmetres, no?, que vas fer.
Sí, 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 la darrera. La d'Eivissa a Mallorca són 84, que és una travessia que seria no li dona importància, però... va costar molt en el seu moment,
sí,
i ja són 84, ja són molts quilòmetres, eh?
Sí, sí, sí.
I després la d'Eivissa Dènia, que van ser, o Xàbia, que van ser 101.
La Tita és una dona forta, valenta, valerosa, que ha rebut a més el reconeixement Cornelius Atticus per la seva trajectòria i per tots aquests valors esportius que representa. T'ho demanen, això de Tita, tu per què fas això? T'ho demanen molt?
Sí que m'ho demanen, però no sé si ho sé respondre prou bé, però bueno, jo m'ho prenc com, no sé, com ja... Jo dic, hem de fer, vull dir, el dia a dia és anar a fer feina, fer les feines de casa... Bueno, pues jo m'agrada molt el dia a dia meu, eh? Si m'ho entenem, m'agrada anar entrenant, a fer feina, m'agrada molt. Però hi hem de posar altra cosa. I hem de posar una xispeta, i això és la xispeta que jo li dono. I jo el que dic, i m'agrada molt dir quan vaig a les escoles, és que tots tenim cosa dins, que la tenim allà amagadeta, un raconet, i l'hem de descobrir. I quan la descobrim, doncs, pues, hem de veure com us agrada i hem de fer feina pues, per treure tot aquest suquet, no?
Sí.
I, bueno, jo he descobert que el meu és la natació i la natació amb aigües obertes. Ja veurem fins quan.
Bé, fins que el cos aguanti. Perquè crec que som més o manco, Tita, tu i jo. De quin any ets?
Del 68.
Del 68, molt bé. I de fins que es cosa aguanti, eh?
Sí,
no,
sí, sí.
Valenta, però diuen que la natació mos manté en forma. Bueno, vos manté.
Exacte.
En el cap de natació.
Abans jo ho duc un poc a l'extrem,
sí,
però
un poquet.
Sí que jo la recomano. La recomano a tothom.
Un poquet. Tu mal d'esquena no en deus tenir.
No.
Veus? Molt bé, molt bé. I de Tita, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Per cert, oients, dissabte, na Tita serà dissabte directe, aquest programa d'Ivetres Televisió que acaben d'estrenar, així que te veurem en persona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre per pensar en jo.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Ivetres Ràdio és investigació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los...
Les gestes són els fets heroics, però també narracions de fets heroics, memorables, que queden en la memòria, com ens remarcava el medievalista Gabriel Ensenyat. I gestes són fites que pareixen impossibles d'assolir, com han comprovat xerrant amb na Tita Tur, nedadora incansable en aigües obertes. A les gestes se mesclen narrativa, poesia, misteri, també realitat i la imaginació del cronista o del narrador. Les gestes solen ser èpiques. I hem de confessar que la paraula del programa d'avui, gesta, que no és molt polisèmica, però que dona molt de joc, ens l'ha inspirada Belén Martí Lluc. Ella és ballarina, coreògrafa de la companyia Mucha Muchacha, que acaba d'estrenar Cantar de Gesta, que podrem veure dia 17 d'abril al Teatre Principal de Palma. Com estàs, Belén? Benvinguda.
Moltes gràcies, molt bé, molt contenta de poder xerrar amb tu.
Que bé, i de gràcies per ser avui amb nosaltres. Nosaltres també ho estem. Ja ho he estrenat a Madrid, no?, en el Centre de Cultura Contemporània Conde Duque. Va ser una estrena èpica, Belén, va ser memorable.
La veritat és que sí, varen ser funcions molt intenses, molt també boniques, i amb un super sold out i tot el feedback i la resposta del públic i de la gent que es va apropar va ser molt... La veritat és que va ser molt bona.
Molt bé, idò, contentes, no?
La veritat és que sí.
Que bé, que bé. I tenim aquest Cantar de Gesta, aquest Cantar de Gesta, que és un espectacle de dansa. De quines gestes xerra, Belén?
Bueno, quan vàrem començar el procés d'investigació, ara farà com 2 anys enrere, veníem un poc d'aquesta sensació d'estar vivint un moment d'una èpica, rotllo d'anar corrents tot el temps d'un lloc a l'altre, de no arribar, de sentir que a vegades la vida és molt difícil i t'exigeix molt, i en el mateix temps pues, ho xerres des d'una banda molt privilegiada, sí, en aquests temps de tanta oscuritat, de guerra i d'altres dificultats, no? Sí, que tens aquest joc de privilegiat.
Sí.
Però bueno, això sempre estaria un poc pues, conversant amb aquesta sensació de que la vida te demandava i en aquesta cosa de voler fer-lo lo millor possible, pues apareixia aquesta sensació d'èpica.
Uh-huh.
I xerrant amb les companyes i cercant aquesta nova motivació per la nova creació, pues un poc va sortir aquest impuls de xerrar de què podria ser ara l'èpic, sí, en el nostre dia a dia, on es col·loca ara mateix l'heroi i quin paper tenim nosaltres allà.
Val, perquè hi ha moltes èpiques, no?, en el dia a dia, des de trobar un pis arriba a final de mes. Vull dir, tot això...
Absolutament.
O treure un espectacle de dansa, que això també és èpic, no?
Sí, bé, aniré xerrant amb Mallorquí en castellà, però... Nosotros hablábamos mucho en el proceso, que era en un sentido el más meta de todos los que llevamos hasta ahora, porque precisamente eso, llevar adelante una pieza de danza hoy en día y en el panorama nacional es totalmente épico, es una proeza. Al final, unir un equipo, conseguir que salga en los números, conseguir un estreno, que suceda. Hay algo de que estás trabajando en ello y sientes que es un pequeño milagro.
Sí.
De hecho, a medida que voy trabajando más y que estoy formando parte de más proyectos y mi vida profesional se va desarrollando, más me doy cuenta de que todo lo que pasa a nivel escénico encima de un escenario es un pequeño milagro.
Yeah.
Y empiezas a ver las cosas de otra manera.
Conta-mos quin és el procés de creació d'una obra, per exemple, si agafem Cantar de Gesta, que tu mos dius fa 2 anys varen començar un procés d'investigació. Quin és el procés de creació des de que te fas idea fins que s'estrena i després gira?
Claro, pues bueno, todo viene por un impulso, una necesidad de contar algo, por lo menos en nuestro caso. Esta idea se comparte, esta idea es mía, es original, y la comparto con mis compañeras, y a partir de ahí pues se desarrolla un dossier, se desarrolla a partir de varias reuniones, conversaciones. Al final la creación es un proceso muy íntimo, ¿no? Y surge pues en esos cafés, en esas cenas, en esos paseos con las amigas, cuando compartes esas cosas que te preocupan. Al final nuestras obras tienen un toque muy autobiográfico, ¿no? Uh-huh. Entonces ya cuando sabemos un poco qué es lo que queremos contar, qué es lo que imaginamos, y está ese impulso un poco más desarrollado, ya se pone esto en un dossier, se pone en papel, el texto, sí. Y ya se empieza a presentar a lo que serían las ayudas para la creación. Uh-huh. Tanto para ayudas para tener salas, donde empezar a desarrollar y a investigar el lenguaje escénico que va a tener la pieza, y luego ayudas públicas para que todo el proceso de producción sea posible, uh-huh. para que puedas pagar a un equipo, para que puedas tener los materiales necesarios para hacer una escenografía, vestuario. Y luego a partir de aquí pues todo se va encajando, hablando con diferentes teatros que quieran entrar como colaboradores o como apoyo, y encontrar una fecha de estreno, y a partir de ahí se va encajando lo que es la gira.
Molt bé, i mos ho conta així tranquil·lament a Belén Martín, però ja sabem que això també és èpic i que també és una gesta, i més avui dia, i tenim aquesta dones valentes, que un dia varen dir, i si mos ajuntam i creem les nostres pròpies obres de dansa damunt l'escenari, na Belén Martí i Lluc, amb qui parlam, na Marina de Remedios, na Marta Mármol, na Ana Botia, dones valentes, que jo crec que també són poc èpiques, no, Belén?
Sí, no, absolutamente. O sea, es que qué bien que lo comentes, porque es verdad que cuando lo intentas resumir pasas así de largo, pero claro, son 2 años en los que este trabajo convive con otros muchos trabajos, porque todas nos dedicamos a las artes escénicas, pero compaginando con otras muchas cosas, uh-huh. y con una vida personal y con muchos viajes para llevar a cabo estos proyectos. O sea, de ahí también esa necesidad de hablar de esa misma vida épica, ¿no? Claro. Y trasladarlo al escenario.
Sí, sí.
Así que totalmente.
I escolta, per entendre, perquè encara no vos hem vist actuar, no coneixem Balears com és aquesta obra, que recordem que s'estrena en el Teatre Principal de Palma, perquè és coproducció amb el Centre de Cultura Contemporània Conde Duque. S'estrena a Palma dia 17 d'abril. Que veiem damunt l'escenari. Com traduïu tot això que mos estàs explicant, aquestes èpiques diàries, damunt l'escenari? Entenc que sense dir ningú.
Bueno, un poco si hablamos.
Sea,
es verdad que nosotras tenemos la suerte de que Mallorca ha acogido el trabajo de la compañía. Hemos podido estar con nuestras anteriores obras, con Volumen 1 en el Caixa Forum, sí. Geneima Creació. Hemos podido estar con Mucha Muchacha, nuestra primera obra, y con Para Cuatro Jinetes en el Teatro Principal de Palma. Entonces, bueno, hay algo de, para las personas que ya han venido a vernos y conocen nuestro trabajo, hay algo que sí, que sigue siendo sello de la compañía, sí. Y es nuestra manera de estar en escena, ¿no? De cómo nos representamos a nosotras mismas, que siempre es una manera pues de entender la danza y de entender esa manera de estar y de presentar el cuerpo, pues muy humano y muy cercano, en el que al final ves a 4 amigas en el escenario que están bailando, que están transitando el tiempo y que están pues llevando el tiempo del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Es ahora. La gente que venga a vernos, al final lo que estamos haciendo con esta obra es proponer un viaje. Ese viaje del héroe, que en este caso somos nosotras, y ese viaje en el que proponemos pues una vida que por qué no, esa dualidad de buscar esa vida tranquila, esa vida donde al final lo épico puede estar en las cosas pequeñas, en las sonrisas, en los pequeños actos, en una cámara lenta, pero a la vez también queremos vivir intensamente esta apreciada y preciosa vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de propuesta de... Es al final una oda a la imaginación, ¿no? Hay una frase que acompaña, que comienza la obra y que también la termina, que es, bueno, si salimos de esta, querido siglo XXI, será por imaginación. Entonces también es una oda a la capacidad de relatarnos con estos futuros oscuros que vienen, a ponernos en el centro, a proponer maneras de vivir, a elegir cómo queremos vivir. Y yo creo que eso nosotras lo hacemos a través de cómo nos representamos a nosotras mismas en escena. Uh-huh. Y cómo bailamos y cómo toda esa danza pues se va desarrollando.
Qué bien. I en el final arriba cada persona d'una manera totalment personal, diferent, no? Cadascú ho connecta en la seva vida, no?
Sí, es verdad que tiene algo para mí muy poderoso esta obra, que igual en las otras obras no está tan marcado, que es que nosotras proponemos un viaje y vamos un poco de la mano con el público, pero también es bonito que ese viaje da pie a que cada uno haga su propio viaje cuando está viendo la obra. Y ese es el poder que también tiene el teatro y que también tiene la danza, ¿no? De que estamos todos en ese ritual que sigue pasando ahora mismo y que parece que al final me sigue pareciendo sorprendente, ¿no? Y que estamos ahí juntos presenciando pues esa obra, haciendo todos como el mismo viaje, pero cada uno con su experiencia, ¿no? Y con lo que le pase, y eso me parece muy bonito, me parece poderoso.
Fantàstic, i ho és. I d'Anna Belén, Martí i Lluc, de la companyia Mucha Muchacha, mos convida a fer aquest viatge imaginatiu, creatiu, apassionant, a partir del Cantar de Gesta, que podrem veure dia de 7 d'abril en el Teatre Principal de Palma. I sentint-te xerrar, puc concloure que ser conscients cadascú de la dificultat de la gesta, de les nostres petites gestes diàries, mos ajuda a ser una mica millors, també, no, Belén?
Absolutament. Sí, nosaltres xerràvem molt de... Jope, que a partir d'aquest procés és molt, no sé, molt maco que... Jo que sé, en el metro, no?, de Madrid, o quan anem a comprar, pues aquesta persona que ja no està amb el mòbil, no?, i que te mira, o... No sé, amb aquestes petites fetes del dia a dia que en el final marquen la diferència.
Totalment, totalment, totalment. I escolta, mos ha agradat molt parlar amb tu aquesta estoneta. Mos veiem dia 17 d'abril o vos veiem damunt l'escenari del Teatre Principal de Palma. Una abraçada ben forta.
Igualment, mos veiem.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Lletres Ràdios, participació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido, el silencio lo es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados, hay un eterno castigo.
I així anem arribant al final del programa. Avui gesta està la nostra paraula polisèmica i cada capítol és com una petita gesta. Assolim la nostra fita amb la idea de que alguna cosa quedi en la vostra memòria, ja sigui una crònica medieval, la fortalesa i el valor d'una dona com na Tita Llorenç o la vitalitat de la dansa i la coherència del discurs de na Belén Martí. Ara coronarem el capítol amb una altra gesta esportiva, la que ha aconseguit un equip de futbol sala, com el Palma Futsal.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Carlos Barrón, porter i capità del Palma Futsal, benvingut a Entre avui i demà a Divetres Ràdio. Com estàs?
¿Qué tal? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo y nada, muy bien, aquí en semana de entrenamientos y ya focalizando para el partido.
Molt bé, molt bé, molt bé. I doncs nosaltres avui hem arribat en Carlos com a representant del Palma Futsal a partir de la paraula gesta, que és en castellà diríem una hazaña, Carlos. Si te dic gesta, que te ve en el cap primer de tot?
Como deportista siempre lo llevo un poquito a lo deportivo, a lo que he hecho con el club, ¿no? Con el Palma Futsal. Una gesta creo que ha sido un poquito lo que hemos hecho en Europa, el ganar 3 Champions seguidas.
No está mal, ¿no?
No, ni en los mejores sueños estaba escrito.
Efectivament, 3 Champions, 3 Copes Intercontinentals, a més, una darrere l'altra. Vull dir, aquí, enlazando copas como quien no quiere la cosa.
Sí, la verdad que se le coge gusto a levantar títulos. Creo que somos afortunados de haber tenido la oportunidad de conseguir estos 6 títulos y ojalá que vengan más.
Que bé, i segur que sí. Tenim avui en Carlos Barrón, que ens ajuda a baixar la barrera del programa, un home... He llegit, Carlos, a qui li diuen el León de la Mezquita, que ja té notant l'accent de Córdoba, però això del León de la Mezquita, qui t'ho va posar?
Pues mira, esto fue en la universidad. Yo empecé en la universidad jugando, sí, porque medio me había retirado. Sí. Me había ido de Córdoba a Madrid a estudiar y allí un compañero, pues, viendo cómo paraba, me decía León. Y claro, un poquito así llevándolo a mi ciudad, pues me dijo, el León de la Mezquita.
Qué
y
bueno.
Decía que rugía cada vez que paraba. Así que nos reímos mucho cuando de buena primera se hizo bastante viral el tema del León de la Mezquita cuando empecé a jugar en primera división.
Molt bé, idò, aquí tenim aquestes gestes del Palma Futsal, entre altres moltes coses, 3 Champions League, 3 Copes Intercontinentals seguides. Tot això des de que en Carlos Barrón és a l'equip, que va arribar l'any 2013, 13 temporades. El Palma Futsal ja és l'equip de la teva vida, no, Carlos?
Sí, jo crec que todo el mundo relaciona a Carlos Barrón con el Palma Futsal. De verdad que estoy encantadísimo de estar aquí. Mis hijos han nacido aquí en la isla. La vida nuestra de mi mujer y mía, pues, la hemos hecho aquí prácticamente entera y la verdad que nos sentimos palmesanos ya.
Que bé. I xerram d'aquestes gestes esportives, com s'arriba tan amunt? Com s'arriba a lo més alt del futbol sala?
Bueno, yo creo que a base de trabajo. Al final el día a día te pone en el lugar que queremos. Verdad que hemos tenido pues nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero siempre que nos quedamos con eso, con las gestas, con las hazañas que hemos hecho de conseguirlo. Nadie pensaba que el primer título, me acuerdo de aquí en Mallorca, cuando lo tuvimos que ganar en penaltis y llevábamos 500.000 tandas de penaltis perdidas. Yeah. Mira, lo conseguimos de la forma, con la más cruel que habíamos sufrido, pues mira, la primera copa la conseguimos de esa forma.
Quin nervis. I més enllà dels títols oficials, que ara dèiem, hi ha alguna gesta de l'equip que tu destacaries des de que hi ets i en tota aquesta trajectòria?
Bueno, pues yo, la gesta al final creo de aquí lo llevaría al tema social.
¿Sí?
Creo que el Palma Futsal, yo he visto la evolución en estas 13 temporadas que hemos pasado de ser de uno desconocido a que realmente vaya por la ciudad y la gente vaya con su camiseta del Palma, de que se sientan identificados, ¿no? Ese orgullo de pertenencia que tienen con el Palma Futsal. Y creo que eso es lo más importante que hemos conseguido. No es un título físico que esto, pero creo que es mucho más importante lo que hemos conseguido fuera de las pistas que las pistas.
Que es vera. Mira, jo no ho havia pensat, pensava que me diries alguna tanda de penaltis, com comentaves ara, però és vera que l'afició del Palma Futsal ha evolucionat molt i molt amb aquests darrers anys. I alguna gesta teva personal, Carlos?
Pues aún no estaba aquí en Palma, había estado 5 años en Galicia, y en el 2010, después de, bueno, pues de haber sido mejor jugador de una Supercopa, había perdido dos copas, una Copa y una Supercopa, pues tuve una lesión que justamente coincidía cuando me llamó la selección española absoluta, y estuve 18 meses sin poder jugar a causa de la lesión. Entonces yo creo que esa motivación y eso me hizo volver con más fuerza, conseguí luego volver a la selección española estando ya aquí en Palma, así que yo me quedo con esa gesta individual de intentar conseguir las cosas.
Que bé, de superació personal i física, i sí. I ets porter, ets capità, actualment en el Palma Futsal, que ha de tenir un bon capità d'equip.
responsabilitat, perquè aquí he pasado con muchos compañeros, pero sí que es verdad que al final tienes que explicarle un poquito qué es el Palma Futsal, que la gente se sienta orgullosa, sobre todo en el tema social, como te he dicho, y él tiene que dar, bueno, pues un poquito de ejemplo, ¿no? En todos los ámbitos, el ser amable con toda la afición, el ser el mejor entrenando en el día a día. Yo creo que eso, que el capitán tiene que ser el ejemplo para todos.
Que bé. I ara quin partit teniu? El pròxim quin és?
Tenemos este viernes, jugamos contra el Cira, creo que es un partido importante, aunque esté en la zona baja, pero nosotros tenemos que sumar puntos para estar en la parte de arriba de la clasificación.
Per cert, que mirava allò quins sou a dins equips, les nacionalitats, i podríeu jugar un Espanya-Brasil perfectament, no?
Ay, bueno, ya creo que nos superan.
Sí, yo creo ya, que també vos superan.
Nos superan mucho, sí que es verdad que antes, cuando estaba un poquito más equiparado los miembros de cada país, pues hacíamos nuestros partidos internos amistosos y había bastantes piques. Ya creo que se tiene que poner a jugar Vadillo y muchos más con nosotros para igualar el número.
Sí, ja veig que ho fèieu. I jo ara demanava quin és el pròxim partit, però divendres se retransmetrà els postres en joc, el Palma Futsal Alzira, aquí a IB3 Ràdio. Te faig dues preguntes, Carlos, habituals d'aquesta secció. Que fa un home com en Carlos Barrón, porter, capità del Palma Futsal, abans d'anar a dormir? T'he de dir que no és xafardeig, no és cotilleo, Carlos. Estan fent una llista a veure si hi ha costums que mos ajudin a dormir millor.
Pues te digo la verdad, como cualquier persona normal. Tengo dos hijos y tengo que encargarme de que hayan hecho bien las tareas, de darle de cenar, y creo que ese cansancio de que tienen cualquier padre de estar ayudando a los niños, pues creo que todo el mundo llega reventado a la cama, y creo que es de la mejor forma que uno puede dormir.
Y te quedas frito, ¿no? Con Kiwi.
Y te quedas frito, sí.
Molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar la barrera del programa fins demà. Sa que tu vulguis, eh? O el cantant que te faci ganes d'escoltar.
Bueno, a ver, yo como sé que me gusta mucho Manuel Carrasco.
Venga.
Pero bueno, cualquiera de Manuel Carrasco me gusta, y si no, también hay una que me gusta también mucho, que de Coldplay, de Viva la Vida, porque lo más importante es eso, disfrutar en el día a día.
Venga, y vamos a dejar a nosotros esa nuestra elección.
Venga,
perfecte. I te la dedicam. Carlos Barrón, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Ajudamos a baixar la barrera del programa i molta sort.
Un plaer.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Si estás pensando si volveré, abre la puerta que estoy llegando. Aquella noche que te besé, me besaste y no sé el venenillo de tus labios. Si estás queriéndome, no lo digas, ni lo supiera, que en cada gesto quiero advertirte.
Si estás pensando si te querré, tú piensa no te lo haré saber, aunque mis ojos sí te lo digan. No tengo prisa, pero corriendo mi sangre grita en un ejército de caricias que están deseosas por disparar. Ya no se aguanta, mira, quiero invitarte al balcón del sueño. Tú eres mi estrella, yo tu universo. No pido el beso y tú me lo das, y es mi alegría, no. Si tienes tiempo, dame un segundo, dos, tres, que en tu segundo yo paro el tiempo. Si tienes miedo de la verdad, no te podrás librar. Si se desata el sentimiento, aprieta el beso y afloja el miedo, mujer. Agárrate y suelta tus instintos. Mira el destello en mi corazón, pues que me mira lo provocó, porque es la dueña de mis latidos. No tengo prisa, pero corriendo mi sangre grita en un ejército de caricias que están deseosas por disparar. Ya no se aguanta, mira, quiero invitarte al balcón del sueño. Tú eres mi estrella, yo tu universo. No pido el beso y tú me lo das, y es mi alma.